Vale, doncs quan vulguis, Magma, dones una entrada perquè notis el minut i entro amb la intro.
Vale, ja pots.
Mossega la poma. Fem podcasting des del 2007 amb la col·laboració de la Universitat Politècnica de Catalunya.
Segons la Viquipèdia, QAnon, de QAnonim, és una de les principals teories de la conspiració de l'extrema dreta nord-americana, on afirmen l'existència d'una suposada trama secreta organitzada per un suposat estat profund contra Donald Trump i els seus seguidors. Aquesta teoria va néixer el 2017 per un post anònim dins del fòrum 4chan. Suposadament, un usuari dels Estats Units assegurava tenir informació classificada sobre l'administració Trump. La idea general de la conspiració afirma que hi ha actors de Hollywood, polítics del Partit Demòcrata, funcionaris del rang, que participen d'una xarxa internacional de tràfic sexual de nens. La teoria conspiranoica de QAnon també afirma que Trump estaria investigant i perseguint la xarxa pedòfila, així com intentant evitar un cop d'estat orquestrat per Barack Obama, Hillary Clinton i George Soros. Avui parlarem de QAnon, l'ultradreta als Estats Units i al món, i com pot afectar això també a les eleccions presidencials americanes del nord-americanes del novembre. I ho farem en companyia d'en Josep Maria Ganyet. Hola, Ganyet, benvingut.
Gràcies.
D'en Josep Ruano. Hola, Josep, què tal?
Hola, Tomàs, moltes gràcies.
Mireu quina veu bellotuda. Com mola.
Se li sent molt bé, eh?
I una abraçada molt gran i moltes gràcies a en Ramon Maria Gallar, que es connecta des de San Francisco a Califòrnia, quan per ell són les 5 de la matinada, encara no, ho acaben de donar. Ramon, benvingut.
Hola, bon dia, bona tarda, bon algo.
El Ramon és amic, oient i seguidor de Mossega la Poma des de fa moltíssims anys i tenim la sort que viu allà i ens donarà també aquesta pinzellada local. Tot això i més, perquè a la segona part del programa intentarem fer una petita pinzellada de què presentarà Apple avui al vespre, que avui hi ha una petita keynote i alguna cosa més que també volem parlar d'Apple i d'altres coses.
A més, sabrem si ens hem equivocat en temps rècord avui.
Sí, avui
més, que keynote, més que keynote serà una pel·li d'aquelles que munten, no? Aquestes superproduccions com la que van fer en el WWDC, no?
Ja està gravada, de fet.
Està gravada, ja. Bueno, pels amics de les ràdios que també sintonitzen o punxen Mossega la Poma, la resta de l'equip és Ludo Marcalier. Ludo, hola.
Hola.
Miquel Àngel Cabrera, el nostre becari
hola.
De capçalera.
Hello.
El senyor Magma. I que qui us parla i fa aquesta petita intro, en Tomàs Manzanares. El que es deia, tot això i més, en aquest episodi 447, gairebé anem a cavall dels 500, temporada 14 de Mossega la Poma. Comencem.
Mossega la Poma, el teu podcast setmanal de tecnologia i ciència en català.
Val, nois, micròfons oberts, perquè no hi ha un guió tancat. Sí que he notat algunes referències que volíem parlar. De QAnon, jo tinc un article de la BBC, perquè seguiu les notes del programa, el podreu trobar allà. I tu, Josep, ens has compartit un altre article, si no recordo malament.
Sí, un article d'una publicació, una publicació que es diu Just Security, d'un senyor que es diu Gregory Stanton, que és un estudiós de com creixen tots els processos que acaben en genocidis, atacs de deshumanitat o crims de deshumanitat i aquest tipus de coses. I ha estat estudiant d'on neix QAnon, quin és el racional, no? La lògica que hi ha al darrere. I és realment interessant, i es remunta al protocol dels savis de Sió, el nazisme, en fi, si ho veieu després ho comentem una mica.
Vale, potser anem a veure la realitat in situ, vale? Clar, és una realitat... Pues...
Si em permets un moment, Tomàs, a veure, també s'ha de tenir en compte que una pregunta molt interessant és, a veure, moltes de les coses que diu, que proposa el QAnon són... absolutament absurdes, com el fet de que, doncs, que la reina d'Anglaterra és un llangardaix que menja la sang dels nens. Que això, de fet, ja fa 16 o 17 anys hi havia un senyor que es deia David Icke, que havia sigut un porter, em sembla que del Manchester United, i després es va dedicar, diguéssim, a telepredicador, explicava i tenia tot un culte a internet explicant aquest tipus de coses, i a més és absolutament divertit de veure, perquè feia presentacions estil com el del senyor de com es diu, del Codi da Vinci, en plan allò amb imatges antigues i aquest tipus de coses. Però, a veure, no oblidem, o sigui, hi ha una... el que sí que hi ha és que la gent està disposada a creure que hi ha conspiracions, doncs perquè després descobrim que sí que hi ha conspiracions. O sigui, recordem que a Estats Units, a través del senyor Epstein aquest, s'ha descobert, doncs, que sí que hi havia una trama d'agafar i facilitar noies entre 17 i 19 anys, doncs, a gent, doncs, molt poderosa a canvi de favors, i això funcionava, i quantitat de gent que estava, doncs, vinculada, doncs, en l'MIT, en el món de la filantropia, i està relacionada poc o molt amb aquest senyor. És a dir, i hi ha un altre tipus de conspiracions. O sigui, quan hem tingut el tema...
Em sembla que també hi havia alguna cosa.
A veure, estem en un món on hem viscut el tema de les hipoteques subprime i la caiguda de la crisi financera 2007-2008, i això era una conspiració en tota regla, amb la qual estem en un món on, per una banda, o sigui, collons, o sigui, que hi ha conspiracions, no ens costa massa de creure. El que passa que és, allò, o sigui, és dir, hi ha un moment que com més grossa la diguis i més t'interessi, diguéssim, el teu grup i estigui més alineat amb un grup determinat, doncs més s'ho creuran, i llavors es barreja, diguéssim, la creació d'una secta amb la predisposició que fins i tot podem tenir tots a creure coses. O sigui, a veure, collons, el senyor Soros va conspirar per agafar i enfonsar la lliura esterlina, i es va forrar a saco enfonsant un país a l'obèstia. Qui no creurà que aquest senyor Soros no fa coses i que està, i que n'està tramant alguna? Perquè hi ha una experiència al darrere. Llavors, jo crec que estem en un moment on, doncs, ens n'han fotut tantes, a la gent l'hem fotut tantes doblegades, que veure conspiracions no és estrany. I després el que hi ha són tots els mecanismes d'amplificació.
Jo crec que aquí també, en això que deies, Marc, hi ha un altre tema, i és que d'alguna manera, contínuament, no, l'humanitat anem buscant la resposta a la pregunta de l'ètica d'Aristòtil. De quina manera ha de viure l'ésser humà, no? De quina manera hem de viure? Que això es buscava en les quatre disciplines clàssiques del pensament, en la filosofia, la teologia, o si voleu, la religió, la ciència i l'art. La filosofia, que qui llegeix avui els filòsofs d'idealisme alemany, Kant, Hegel, bueno, a part d'en Rivera, no? Qui llegeix Kant, Hegel, Jacobi, o si vols, Aristòtil o Plató. A nivell de ciència, mirem com tracta la premsa les notícies científiques. La ciència és percebuda com massa complexa per les qüestions de la vida diària de la gent. Que no tindria per què ser-ho, però és com és percebuda, en part perquè s'explica molt malament també des dels mitjans. A nivell de religió, clar, la religió de la qual tots ens som productes, siguem o no religiosos, perquè és un mecanisme mindframing potentíssim, i si ho mirem des d'Europa, doncs som producte d'una tradició judeocristiana i en altres llocs d'altres tradicions, avui en dia la religió per molta gent només són una sèrie de rituals sense sentit, sense més.
Sense oblidar que hi ha una transferència del paper de la religió a una versió de la ciència que també hi és.
Totalment. És que al final som producte d'aquestes religions que han modelat la ment, i per tant la forma com interpretem els fets està esbiaixada per la tradició religiosa de cadascú, no? I no necessàriament religiosa en el sentit de creient, insisteixo, sinó de com ha influenciat la moral de cada àrea del món. I llavors la política, doncs, millor que no en parlem. Aleshores, què ens queda? Només ens queden les històries. Ens queda l'art de les històries, i ja siguin conspiranoies globals o solucionisme tecnològic, happy flowers, optimista, que ens salvarà de tot, o, si voleu, anem a l'altre costat, o segons com s'explica l'economia, certes polítiques econòmiques, al final, l'art de les històries esdevé l'entreteniment i la nova religió a la vegada. I a partir d'aquí, si sumem el que tu deies, no? que les conspiracions, les conspiranoies, perquè funcionin bé, sempre barreja una part de ficció i una part de realitat, i, doncs, i que la gent té motius, si volem, per ser desconfiats, ja tenim servit el tema. I no oblidem un altre tema. Als anys 30, el que havia estat el país més culte d'Europa, amb més desenvolupament cultural que era Alemanya, després d'una crisi fortíssima, va passar el que va passar. S'hi va instal·lar la barbària. I això pot tornar a passar.
Amb una, amb una narrativa ben orquestrada.
Amb una narrativa ben orquestrada pot tornar a passar.
I, i un emprenyament subjacent. O sigui,
Clar.
Ha d'haver-hi també l'emprenyament subjacent.
Anem a copsar una cosa. Ja que és aquí en Ramon Maria Gallar i en Josep...
Què passa als Estats Units? Exacte. Com ho veieu, això?
Entenc que tu ho veus des d'una vessant molt especial, perquè tu estàs a Califòrnia, que és com un oasi dins dels Estats Units, no?
Un oasi d'infern ara mateix, però sí. Sí, jo el que veig és que és una clara estratègia de confrontació dels nosaltres versus ells, no? Des del principi, des de que el Donald Trump va arribar al poder. I, per exemple, ara estava repassant una pàgina que us havia enviat l'enllaç, no? De quins són els cinc principals punts de QAnon, i bàsicament és, pues, hi ha un culte maligne que està bàsicament regnant a la Terra, que Donald Trump és un heroi americà, que el grup democràtic, el Partit Democràtic té unes intencions molt sinistres, etc, etc. Clar, això és una retòrica molt com el que estava comentant el Josep dels anys 30 dels nosaltres contra ells, no? Vull dir, és intentar agafar i un grup de població que està deprimida econòmicament, doncs tot el Midwestern americà, perquè les feines han marxat, les fàbriques ja no estan allà, sinó que estan, doncs, a Xina o a l'Índia o on sigui. Hi ha una regió superdeprimida, les mines de carbó també han tancat, i aquí hi ha gent que necessita una resposta. I normalment, com a éssers humans que són, busquem la sortida fàcil. I la sortida fàcil és creure que no és culpa teva, que la culpa són d'uns altres i que ha vingut algú, no sé, amb una coroneta al cap, que t'està dient la veritat. I en aquest cas, doncs, com qualsevol altra conspiració també, Ludo, abans que comentaves tu, jo crec que les conspiracions és bàsicament com agafar una metralleta i idees, començar a disparar i alguna toca, saps? I alguna toca. I és possible que hi hagi alguna cosa que, de les que quan em diu que tingui algun punt de veritat. No ho sé, no tinc idea.
Però, Ramon, hi ha una orquestració, sí. I ara li dono la paraula a en Ganyet. Hi ha una orquestració. Ahir mateix hi ha un article, havia notat com un punt preocupant. Ahir una persona que és Michael Caputo. Michael Caputo és l'assessor del secretari d'Afers Públics del Ministeri de Sanitat dels Estats Units. Va acusar de sedició als científics i va afirmar, òbviament sense evidència, que hi ha un cop d'estat orquestrat per l'esquerra després de les eleccions. Això, un senyor que està en el Ministeri de Salut, no? De
Sanitat. Diu Caputo.
Aquí fa molt de temps que la gent comenta que si el Trump no guanya les eleccions farà mans i mànigues per dir que han estat manipulades, que s'haurien de tornar a repetir un altre cop o agafar-les per la força. Però, això que ha dit el senyor Caputo no és nou.
Bueno,
però una cosa ja
que diguin... Una persona molt de poder.
Sí, el que està claríssim és que el Trump, si perdes eleccions, dirà que hi ha hagut trampa i tot el que vulguis. El que no està clar és què farà, si es quedarà l'oval o no.
És que això ja ho va dir, que si perdia seria perquè hi havia tongo. I recordem que fa que dues setmanes, tres, no sé, soc dolent pesat, va convidar a votar dos cops, que és il·legal. Sí. I hi ha hagut gent votant dos cops. És a dir, un president d'un país convidant a cometre una il·legalitat en unes eleccions.
Això és un...
Vull dir, comet aquesta il·legalitat, és un felony act a Carolina del Nord intentar votar dos cops, no? Però l'altre dia, el dia 11 o 12 de setembre, no sé, crec que va ser divendres o dissabte de la setmana passada, a Nevada va fer un gran congrés on va anar directament en contra de totes les regles de salut pública. És a dir, va fer un congrés amb més de 2 o 3 mil persones dintre d'una fàbrica, tots tancats allà, i els únics que portaven mascareta per a que es vegés per la tele era la gent que hi havia al darrere d'ell. Qualsevol altra persona, vull dir, allí ni es va respectar la distància de...
Agafem una mica de... Ajuda'ns, Ganyet. Fem una mica de... Vine'ns una mica més de perspectiva, d'acord? ¿Vale? On s'emmarca això? Perquè això no, ho veiem als Estats Units i des de fora sembla molt com la caïda de l'imperi americà, no? Vale? Però jo crec que hem de ser una mica més amplis perquè aquest context està passant a tot arreu, aquí també.
Està passant
aquí. I a Europa,
el mateix que deia en Ramon, el mateix que deia en Ramon Maria, passa exactament aquí.
Sí,
i ara donem la paraula a en Ganyet, que
no
parlat, s'està opinant a sobre.
Sí, s'està opinant a sobre. Va, opina't.
No, sí, jo crec que és molt més profund que tot això. És més ample i més fondo que tot això. Passa tot arreu. O sigui, ho veiem aquí des de fa molts anys. Quan dic aquí, vull dir Catalunya, si voleu Espanya, si voleu Europa, ho podeu veure a França, ho hem vist amb el Brexit, ho hem vist al sud-est asiàtic, ho hem vist a tot arreu. I això no és casual, jo crec. Hi ha situacions d'incertesa, la gent hem arribat ja a un punt, jo crec que estem a punt d'arribar a aquest punt de trencament amb la realitat, és a dir, no creure'ns les fake news, sinó a no creure'ns les notícies verdaderes, o sigui, a desconfiar de tot. I llavors això, quan tu desconfies de tot, és un terreny adobat per les confiracions, per les fake news, no, és que no vam arribar mai a la Lluna, no fotis, no? Kennedy, tot. I llavors aquí sí que crec que hi ha un factor diferencial amb els anys 30 del segle passat, no? O sigui, amb els auges dels totalitarismes, dels feixismes, que la ràdio va ser instrumental en això i que tothom sentia un missatge. Aquí el que tenim és que tothom sent el seu missatge. Llavors no ens podem posar mai ni d'acord amb les preguntes, perquè cada qual tenim el nostre missatge personalitzat, el nostre timeline, els vídeos, fins i tot els vídeos que veiem a Netflix, ja no parlo de YouTube. O sigui, en aquesta època de la hipersegmentació, hiperpersonalització, això fomenta que tu no sàpiguis el que veu el del costat, què pensa el del costat, no puguis ni rebatre-li, perquè no saps ni el que ha vist, ni quina opinió té, i a partir d'aquí tot és desconfiança. Al final, la societat, el que es basa és en la confiança. Tu no pots viure al costat d'una família, d'una casa, d'un veí, si no tens una mínima confiança d'aquell senyor, no està fent bombes a casa seva, al seu pis, no? Per començar. I a partir d'aquí, tot són relacions de confiança. Si aquesta confiança es trenca a molts nivells, tenim un problema. I llavors surt QAnon. QAnon no és quatre conspiracions de quatre xalats. O sigui, és conspiracions, és amb visions del món, és això que diu el Josep, una projecció gairebé religiosa de les meves conviccions, i a partir d'aquí s'hi va sumant tot. I com més gran es fa aquest QAnon, les fronteres amb l'estupidesa humana són encara més grans, perquè si un llat el fas més gran, té més perímetre. I a partir d'aquí hi entra tot. I comença amb 4chan, i comença amb terraplanistes, i amb la Pizzagate, i aquí qualsevol cosa hi entra.
I Miquel Bosé.
I enllaço amb el que de abans. És a dir, com que la part nova d'aquí són els algoritmes d'intel·ligència artificial que hi ha al darrere, i sobretot els d'aprenentatge màquina, que troben patrons on nosaltres no els hi veiem, per tant, troben un patró de que algú que està interessat en la Lluna i comença a mirar la Lluna, potser no acaba de creure, però després li posen una cosa d'extrema dreta, després li posen el Pizzagate, i acaba tancat en aquest cercle. O sigui, hi ha mecanismes que nosaltres no comprenem ni controlem, perquè són aprenentatge màquina, són patrons que les màquines descobreixen i nosaltres en són invisibles. A partir d'aquí pot passar qualsevol cosa, no? És aquest poti-poti que és QAnon.
I
el perill de tot plegat és d'això que és el que deies, no? O sigui, hi ha un secretari o un càrrec polític, o hi ha preguntes, respostes i arguments que surten a les rodes de premsa del president dels Estats Units, l'home més poderós del planeta, que et surt amb arguments i contraarguments de QAnon. Ostres, i a partir d'aquí, ja és una explosió, no?
Ramon...
Ah, sí. Dos preguntes aquí, no? Bueno, i una reflexió. La primera reflexió és, si hi ha gent, com acabes de dir ara, Ganyet, bueno, no sé si professor més Josep o Ganyet, sorry.
Josep Maria o Ganyet?
Josep Maria. Josep Maria, si tu comences a discutir una teoria d'aquesta, realment li estàs donant validesa. Per tant, potser el millor que podríem fer és no discutir directament, no? Vull dir, aquest tipus d'argumentacions. L'altra, dos preguntes així obertes per reflexionar. La primera, per què en aquest moment QAnon, és a dir, des del 2017 fins ara, és a dir, des de l'elecció de Trump fins a, fins en aquest moment, i diguéssim que tot el que ha comportat això també, el raising, l'augment de l'extrema dreta, tant a Europa com als Estats Units. I l'altre és si no li hem donat massa, no sé com dir-li, poder, si vols, als algoritmes aquests d'intel·ligència artificial i a la hipersegmentació. Perquè en realitat la hipersegmentació és, sí, ok, jo t'estic donant el contingut que a tu t'interessa més, però és que tu tampoc ets tan únic com te penses. És a dir, hi ha molta més gent que li donarà exactament el mateix contingut. No? És a dir, si... si, hem, si li hem donat tanta importància, massa importància o massa poder en aquesta mena d'algoritmes.
Sí, si em permeteu un momentet, fixeu-vos-hi que una de les coses que caracteritzen a QAnon o podria caracteritzar, per exemple, la gent de Vox o fins i tot a la gent dels CDRs, dels Comitès de Defensa de la República, és l'element d'identitat. Les persones que estan en una organització d'aquest estil o desorganització d'aquest estil extreuen part de la seva identitat, de la pertanyença a aquest grup, amb la qual cosa hi ha una sèrie de bases del credo que et donen identitat i no són són indiscutibles. L'altre element és el que deia en Ganyet, és dir, comencen a aparèixer una sèrie d'algoritmes de machine learning, però que a més no únicament identifiquen què els hi passa a les persones, sinó que a més el que fan és identificar com fer la influència. Hi ha un procediment que en la gent aquesta que en diuen la PNL, la programació neurolingüística, en diuen el priming. Quan una persona està, el priming, és a dir, quan una persona està preparada, està sugestionada per arribar a certa conclusió o per comprar certa cosa o perquè li introdueixin certa idea. Llavors, ens estan hackejant a un nivell molt bèstia i potser no ens la colen doblegada a tots, però amb les xarxes poden captar prou gent. I llavors això és molt perillós, perquè a més el que estem veient ara és que s'està atomitzant la identitat i llavors, evidentment, com que tenim grups socials amb diferents identitats, ens enfrontem i al final la solució és la guerra civil.
Perdoneu, a la guerra mundial. Deixeu-me, Josep Maria ha de marxar molt ràpid. Deixeu-me introduir un tema i ho posem tot aquí i vull donar la paraula abans de que marxi, si us sembla. I el tema és el següent. Us referencio un llibre d'en Cas Mude que es diu Ultradreta, tal qual. Explica tot l'extremisme polític de l'àmbit global. Aquest llibre està traduït al català i ha aparegut aquesta setmana a l'editorial Saldonar. I l'ha traduït i l'ha editat l'Octavi Gil. I és un decàleg per entendre d'on ve a partir de la Segona Guerra Mundial, fins avui en dia, d'on ve i on va l'onada que amenaça la democràcia com a ultradreta. ¿Vale?
Però com es diu el llibre, Tomàs?
Ultradreta. Decàleg, no sé què, és el subtítol. L'autor és Cas Mude, M-U-D-D-E. Us posaré la referència del llibre i l'editorial a les notes del programa. No us sembla que estem en un moment crític? No us sembla que estem en una societat... La història de la humanitat és molt cíclica des de punts, diguéssim, de més estabilitat, de més extensió de la pau. No vol dir que no hi hagin conflictes locals, però, diguéssim, èpoques potser més de benestar, amb moments on hi ha com un punt de descontrol, on hi ha poders que se'ls va les coses de les mans, la gent està emprenyada i es genera una nova crisi que pot acabar en guerra o pot acabar no sé què. No us dona la sensació que estem una mica en un punt així? No vol dir que passi demà, però que estem en un moment de crisi social global?
Però jo crec que també això que deia el Ramon Gallarda, perquè ha crescut ara, igual que durant la pandèmia va créixer molt el tema de llums o estels que ningú... Això és perquè s'avorrien a casa i pues, miraven més el cel que abans. Durant la pandèmia hi ha molta gent que s'ha avorrit i s'ha mirat a grups d'aquests perquè, de fet...
Però això és molt anterior.
Això és anterior a la pandèmia.
Però la crescuda d'aquest grup ha sigut durant la pandèmia.
Jo crec que respon a una estratègia més global.
Quan on ve d'abans, de la pandèmia.
Sí, però està clar que la pandèmia no ha ajudat en el sentit de que són els mateixos de les antivacunes, els chemtrails, i al final tot s'ajunta i la pandèmia és clar, o sigui, comences que la pandèmia doncs, és un virus que té un laboratori i no existeix, és per tancar-nos a tots a casa i està passant alguna cosa molt més gros, és molt, molt fàcil de vendre aquest argument.
Llavors, però hosti, pandèmia, en un moment... En un moment tan crític com l'actual, amb lo de la pandèmia, etc, i unint amb un tema que parlava el Marc l'altre dia de l'antifràgil, quan ara mateix hauríem de confiar molt en la ciència, hauríem de confiar molt en la recerca, hauríem de confiar molt en els resultats mesurats de la investigació, sembla que estigui passant tot el contrari.
Sí, però Tomàs, Tomàs, a veure, hi ha una cosa sobre el tema de la ciència i la recerca. O sigui, al final és dir, la ciència i la recerca, precisament quan hi ha un problema gros, deixem-los en pau. Deixem-los en pau. O sigui, quan hi hagin conclusions en ferm i coses fermes, ja vindran i sortiran. Vale? I normalment és quan surtin productes o recomanacions específiques. El problema està en que si ens hem tirat, per exemple, durant la pandèmia, quantitat de gent mirant exactament quin és l'últim article, quina és l'última idea que s'està fent flotar. I, evidentment, si un coneix els procediments, diguéssim, de recerca i de peer-to-peer, avaluació peer-to-peer, doncs, escolta, doncs, primer de tot, hi ha un problema molt gros i és que els acadèmics, els científics, per mantenir la seva feina, han de publicar contínuament. Amb la qual cosa, si jo faig una sola troballa, en el meu interès està aquesta troballa, en partir-la en 8 o 9 coses i publicar-la 8 o 9 vegades, perquè em comptarà 8 o 9 punts i així es podrà tindre una acreditació de catedràtic o em podran donar més grans i aquest tipus de coses. Hi ha tot un tipus de corrupció tremenda. Per tant, és dir, esperem que fins que les troballes científiques no es converteixen en tecnologies, recomanacions i pràctiques que funcionen, deixem-les tranquil·les. El problema està és que estem buscant una cosmogonia i l'explicació del sentit de la vida en la ciència i els científics no ho tenim. Els científics fem preguntes i és un procés de pregunta continuada. Una altra cosa és que hi hagi gent que digui bajanades i que llavors surti alguna persona que digui, no, escolti, miri, perdone, en les coses que els científics ja no posem en dubte, doncs això és una autèntica bajanada. Quan tu dius, els arguments de la Terra plana, doncs, perdoni, senyor, això des de fa 400 anys ho tenim tot resolt. Llavors, per tant, ho podem fer. Aquí és quan podem recórrer a la ciència, però quan una cosa no està clara, deixem que la ciència treballi tranquil·la.
Ho deia per passar-nos en coses més concretes. En tot cas, això va més enllà de la ciència, estic d'acord. La reflexió que jo us feia, i ja tanquem, i si voleu li passo la paraula a en Josep Maria, que ha de marxar, i seguim nosaltres, si voleu, uns minuts més. Hi ha un enllaç que acaba d'enviar en Ramon Maria Gallar, que l'afegirem en el programa, que diu com moren les democràcies. Em sembla que és el títol d'aquest enllaç. I em dóna la sensació, sense voler ser paranoic de l'altra banda, però em dóna la sensació, si sumes Brasil, si sumes Estats Units...
Amb un
si
gran sumes... aplaudiment. Això ja ho diuen a l'amenaça fantasma Star Wars, aquesta pel·lícula tan vilipendiada pels fans, però ja ho diu. Com mor la democràcia enmig d'un gran aplaudiment, que és quan es corona el Palpatine com a canciller suprem.
Exacte.
L'únic problema que té aquella pel·lícula és el Jar Jar Binks. La resta és molt bo.
Exacte. Però si és molt simpàtic, home. Però la gent és
el Jar Jar. Per favor.
Obrir els buquis, o en Chewbacca.
El gust del mar, que sabem que és criticable. En tot cas, a mi dona la sensació que estem en un punt on estem assistint a la mort de la democràcia en molts àmbits. Ja no parlo de l'estat espanyol o de Catalunya, parlo a nivell mundial. I ho veig a molts llocs. Ho veig a Àustria, ho veig a Polònia, ho veig a molts llocs. I més que abans. Igual abans passava el mateix, però era més dissimulat, ¿vale? Perquè veies els Estats Units com el salvador del món, però el Henry Kissinger va negociar amb el capital americà per recolzar el cop d'estat a Xile, el que va fer caure Pinochet, i això també passava abans, i no estem parlant d'ara.
Allende.
Allende, perdona, sí, Pinochet, perquè Pinochet agafés el poder. Això passava també abans. Vull dir, el que passa que em donava la sensació que abans estava o més dissimulat o no ho veiem tan clar. Ara em dona la sensació que estem assistint realment a la caiguda d'un model. Josep Maria, conclou alguna cosa O, sí, no, tu llenço a tu perquè sé que has de marxar i després seguim nosaltres.
No, bé, jo crec que tots tenim una mica aquesta impressió. De fet, ahir vaig veure el documental aquest que segurament en parlareu, el de Social Dilemma, que el teniu a Netflix, i parlem, diguéssim, algun dels creadors dels mecanismes que utilitzem a les xarxes socials, gent de Facebook, gent de Google, gent de Twitter, gent d'Uber, i en algun moment, quan us pregunten això com ho veieu a partir d'ara, diu que veu guerra civil. Està parlant sempre de l'àmbit nord-americà, però vull dir, si els americans tenen malament des del punt de vista democràtic, ho tenim malament tots, jo crec. Jo no vull ser tan pessimista. Jo vull pensar de que alguna cosa nova... O sigui, que estem en un punt de transformació, sí, de fet, sempre hi som, això és una obvietat dir-ho, però vull dir, estem en un punt de transformació, no sé si trencament, però si de transformació, de transformació radical, i hauríem d'intentar que, com que també depèn de tots nosaltres i de cada clic que fem i de cada retuit que fem, doncs que també que sigui cap a millor, no? Que sigui cap a millor. També és veritat que mai com ara havíem tingut tant poder, per tant, amb tots els aspectes. També és veritat que mai com ara tan poques empreses havien tingut tant poder sobre tanta gent. I sense moure un àtom, vull dir que la distribució i el canvi de model és immediat. Per tant, hem de ser molt, molt conscients, hem de ser, jo crec, hem de tenir molt esperit crític amb nosaltres mateixos, amb les nostres pròpies conviccions, això que dèiem de tots som candidats a caure en un QAnon d'un tipus d'un altre, i tots segurament tenim la nostra petita bombolla de QAnon al nostre entorn més immediat, i llavors crec que ens exigeix una gran responsabilitat això. Llavors, la responsabilitat individual, que no n'hi ha prou, ha de ser una responsabilitat empresarial també, i ha de ser una responsabilitat política també. Doncs aquest triangle hem de veure com el modulem i com a cada votació el anem fent apropar al que a nosaltres ens interessa. Cada votació, no vull dir cada 4 anys a les d'allò, com els nostres, com el Ramon i els americans tindran ocasió de fer ara, i els catalans segurament també, sinó votar és fer un retuit, votar és decidir aquí quin canal segueixes i votar és decidir quin documental mires a Netflix o quina sèrie mires.
I quins productes compres
i on els compres.
Com s'ho fas.
I on els compres i on pagues la llum i on pagues el gas.
Potser aquesta democràcia, aquesta cosa nova que potser esperem, els tecnooptimistes esperem que passi, és això, no? O sigui, que es deslligui més de cicles electorals i que sigui una democràcia, una participació molt més fluida i que no tingui en compte només un input que sí que és una papereta, que de moment és el mètode més fiable que tenim, cada 4 anys, sinó que tingui en compte el big data, que no es faci servir només per vendre'ns productes i per condicionar el nostre comportament, sinó que siguem nosaltres el que condicionem el comportament, diguéssim, de tota la societat, no? O de la classe política.
Però un dels problemes que hi ha aquí és que estem davant de tecnologies i d'esdeveniments que el que fan és que impulsen canvis culturals. Per exemple, avui estava llegint, estava acabant el llibre aquest del Bullshit Jobs, que ja el teniu un excerpt en el que valga el cometa, i m'agradaria parlar-ne algun dia amb gent com en Josep o en Josep Maria i altra gent. Doncs una de les coses que hi ha és que hi ha un moment que hi ha un canvi en la concepció cultural sobre com es creen els béns. I abans el que creava els béns, el que creava riquesa, era l'esforç i el treball de les persones, i eren les persones doncs, que pensaven per un aprenentatge, es convertien oficials i es convertien en mestres, els que eren capaços de crear coses. I hi ha un moment doncs, que ha impulsat, doncs, sobretot doncs, per la gent com en Carnegie, en Rockefeller i companyia, s'incrusta a dintre de l'acadèmia un canvi conceptual, és a dir, no, els que creen el valor, el que creen la riquesa, són els capitalistes, que són els que monopolitzen el treball dels treballadors. Però no, qui treballa són els treballadors, no els capitalistes. Però, en canvi, pràcticament, a mi m'ho han ensenyat a la universitat i segurament a tots vosaltres. No, qui crea els diners són els capitalistes que munten empreses. Collons, qui té una empresa, ha estat en una empresa, sap que la feina el foten els treballadors. Però, en canvi, és el capitalista el que s'emporta i, per tant, és el que té que tindre tot el mèrit. Canvi cultural. El problema és que hi ha tecnologies que fan canvi culturals i QAnon fa canvi cultural i els algoritmes d'intel·ligència artificial són els que permeten que certes idees s'esdevinguin. I a mi no em preocupa qui s'està menjant els nens amb els ulls blaus i si són lagartos com la Diana d'UV o qui són, sinó qui mou els fils perquè certes tendències es moguin cap a un costat o un altre. I aquests canvis culturals són els que permetran que fem el que estem dient, de prendre aquestes petites decisions o no, perquè... Clar, jo conec molta gent que sí que agafa i compra on té que comprar i que decideix quins productes i quines coses i fa els retuits que toca, però també conec moltes persones que actuen en pilot automàtic. De fet, jo vaig en pilot automàtic el 90% del temps i en algunes coses que... prenc decisions.
Per això deia que no podem descarregar tota la responsabilitat individual. És fonamental la responsabilitat individual, l'esperit crític i el compromís, però després aquí hi hem d'ajudar institucions i hem d'ajudar les empreses. Les empreses hi ha un marc regulatori que diu, escolta, no es pot fer diners a qualsevol cost. O sigui, perquè, és clar, el cost social de l'economia digital és molt alt.
El cost social de la gig economy és terrible. I amb la crisi econòmica que tenim a sobre i que ja ha vingut, vaja, i que estarà creixent en els propers mesos, ho veurem claríssim. Tots aquests falsos autònoms, globos, etc. Avui que no hi ha en Raül, ja veurem com ho patiran.
Ja no hi és, a Globo, en Raül.
Ja no hi és.
Ja no hi és.
Però el problema no és només això. És quines empreses estan dedicant-se a fer coses que no contribueixen en res a la societat i, en canvi, tenen una capacitat extractiva de la riquesa de la societat. I el problema està en que hi ha un sector molt, molt, molt gros d'empreses que no fan res de bo, es dediquen només a extreure de la societat. I al contrari, les lleis estan fetes per ajudar-les. I tots els polítics i tots els mecanismes d'elecció política estan alineats o estan finançats per aquestes empreses perquè prenguin les decisions adequades i que es creïn les lleis adequades perquè aquestes empreses que no creen valor, que no afegeixen valor, tinguin les de guanyar. I avui en dia, com més valor aporti una persona o un tipus de feina concret, pitjor se li paga. Qui aporta més valor? Un advocat a la societat, un advocat corporatiu o un senyor que recull escombraries? A qui trobarem a faltar si deixa de treballar? L'advocat corporatiu o l'escombriaire?
Hi ha un tema que va més enllà i és... Estem en una societat...
Jo us hauria de deixar ara, que ja m'he passat del temps. Sí. Escolta, un plaer, com sempre, seguirem un altre dia, però ja em revisaré l'episodi perquè no parleu malament de mi, ara que marxo.
Ara aprofitem.
Canyet, gràcies.
Una abraçada.
Gràcies,
Josep
Maria.
Gràcies, Josep Maria.
Adéu.
Val, la reflexió que feia és, vivim en una societat on posa el plaer, on poses diners i el plaer com a objectiu de vida. Vale? I potser això s'ha de canviar. Hem de posar altres coses, altres valors, altres històries, com a eix de la nostra societat. I parlo projectant a futur. Vale? Una pregunta, potser tornant una mica més a les coses concretes. Hem esmentat, i vist des de fora, a vegades quan veus, no sé jo, és que llegim mitjans americans i ens ho veiem des d'aquí, la sensació de conflicte real als carrers dels Estats Units, vale? Sembla bastant... sembla una cosa bastant real. Ja passa en petita escala, no dic que sigui una guerra civil, però, hòstia, que escali ràpid tampoc sembla una cosa inimaginable.
Que si aquí és Liaparda, aquí tenim llambordes, uns anem amb llambordes, altres poden anar amb punys americans i els pals de les esbàstiques, però...
Allà poden anar amb armes automàtiques.
Però és que és això, és que allà porten...
Però a veure, jo veig des d'aquí i a vegades em fa por perquè sembla que tot hagi com d'escalar molt ràpid, vale? Això és així, Ramon, o veus alguna cosa que no...
Per ser sincer i completament transparent, crec que d'això podria parlar molt millor el Cinar. Però, bueno, la meva visió és que...
Per què? Perquè el Cinar està a un estat que té les dues vessants. No?
Exacte. I crec que... I, a més, el tema de la pandèmia, haver-se de quedar a casa... Nosaltres encara tenim shelter in place. És a dir, en principi no podem sortir de casa. Aleshores, a no ser que tu realment vulguis anar en una manifestació que sigui, no et desplaces al centre de les ciutats. Saps? Vull dir, és complicat veure-ho. Però bueno, tenim exemples com el que ha passat ara els 7 trets que li va pegar un policia a un xaval negre, no recordo exactament a quin lloc ara mateix, que el Trump mateix va comentar que havien d'anar a defensar la gent blanca havia d'anar a defensar els negocis de les manifestacions que hi hauria. I van vindre molta gent d'altres estats a defensar, entre cometes, no, els negocis i tal. I un xaval portava una arma semiautomàtica i va matar a un noi que simplement se li estava apropant. Sí. I la policia, les imatges són molt esfereïdores, no? Perquè el tio el mata, aixeca els braços, la policia li passa pel costat i ni tan sols el detenen. Ara sí, està detingut i està a la presó. Però clar, vull dir, què hagués passat si a l'altra banda algú també hagués portat un arma? O sigui, allà la liem parda, però molt parda. I, per exemple, totes les detencions il·legals que hi ha hagut per les manifestacions del George Floyd a Portland. A Portland, Oregon, aquí a la costa oest, ha sigut una bestiesa. Ha sigut un mes sencer de... Ara ja s'ha acabat, potser fa 15 o 20 dies que s'han acabat les manifestacions, però han sigut un mes sencer de manifestacions diàries al centre de la ciutat de Portland i cotxes i furgonetes de l'estat federals que estaven agafant directament persones i les estaven posant dintre de la furgoneta per endur-se-les. És a dir, hi ha...
Que no era policia.
No era policia, exacte.
No, eren bueno, paramilitants.
Correcte. Aleshores, clar, això... Ostres...
Això és un segrest, és una detenció il·legal, no?, en una democràcia.
És una detenció il·legal, però el que vull dir-te és que, clar, així com pues, normalment la gent que va a les manifestacions, jo crec que no va armada, només falta que comenci
aquí,
a anar-hi...
Aquí anem armats amb un lliri.
Ja, i això està molt bé. No tenen papers a terra.
Sí,
i
no
cremem contenedors.
Fixeu-vos una cosa. Si tu vas en una situació on hi haurà un conflicte i tu portes una arma, la que vulguis, pots portar un pal, pots portar un ganivet, pots portar una pistola. Amb l'arma que tu estàs portant, estàs definint el nivell de conflicte en el que et pots exposar. Clar, evidentment, si tu vas amb el lliri a la mà i l'altre porta un subfusell automàtic, doncs t'acribillaran. Però, de fet, el problema que passa... he escoltat el programa d'en Sam Harris on parlen de precisament d'aquest cas, d'aquest noi que es va carregar un tio amb un d'allò. És a dir, clar, el problema està en que el nano aquest, un nano de 19 anys, es fot enmig d'una manifestació i hi ha un moment que s'acollona. Sí. I clar, i tu portes una arma automàtica i hi ha un senyor que ve cap a tu. El que has d'assumir és que aquesta persona t'agafarà l'arma i la farà servir contra tu i, per tant, t'has de defensar. Si jo tinc un pal i tu vens cap a mi, si jo no em defenso amb el pal, tu m'agafaràs el pal i em fotràs el pal pel cul. Amb la qual cosa, el pal està definint quin és el nivell d'agressió que hi ha aquí enmig. El problema està que aquest gamarús es presenta en una situació conflictiva sense tindre l'entrenament necessari per estar en aquest tipus de situació i a sobre porta una arma letal. Amb la qual cosa, què passa? Pues, o que ell es carrega una persona o que una altra persona se'l carrega, perquè, a més, va tindre sort que la policia estava allà al costat, perquè sembla ser que hi havia algú que anava per ell amb un skateboard, i t'asseguro que amb un skateboard et poden fer molt de mal. Vale? I segurament estic jo per allà amb un skateboard, veus el nano aquest i potser li dones amb l'skateboard. Vale? Però és això, si vas a una situació armat, aquest és el nivell de conflicte. Per això, per exemple, la policia ha de ser tan curosa amb... com custodien l'arma que li han donat. Perquè, doncs perquè aquesta arma pot ser utilitzada en la teva contra. Però és així, tot es cal. És clar, si la gent porta armes a les manifestacions, doncs collons, és el que passarà.
Estàs afirmant això? El nivell d'escalament és molt gran, o pot arribar a ser molt gran. I a més, si tens un president que és molt irresponsable i que fa una crida pública perquè hi ha tota una colla d'imbècils que aniran a destrossar les botigues del poble i vos deixaran sense feina, aneu a defensar-les. Hòstia, és que això és molt heavy, Marc.
No, és molt bèstia.
Tornant al tema de QAnon, no fa massa que hi van preguntar en Trump en una entrevista, no recordo a quin canal americà, que periodista, i demana, escolta, què en penses de tot això de QAnon, no? I el tio va dir, bueno, sembla que estan contents amb mi, que els hi agrado, i això està bé.
I per tant, a mi m'està molt bé, sí.
I el tanto.
De fet,
el tanto perquè a la convenció del Partit Republicà de Texas, el juliol, l'eslògan del Partit Republicà de Texas el van canviar a We Are the Storm. We Are the Storm aquest...
Els de la tormenta!
Que això, recordeu la Guàrdia Civil a l'1 d'octubre, però és que això no és gratuït. Això ve... dels Stormtroopers, de fet, nazis, de les tropes d'assalt nazis, que es deien, segur que el meu amany és dolent, Sturmabteilung, que eren, això, els Stormtroopers, seguida de traducció. I això ve de
tropes de salt nazi. Eren tropes d'èlit que feien incursions atravessant les línies enemigues i fotien i et desmuntaven la batalla des de darrere. Fet, a veure, les tropes també, una altra vegada de Star Wars, són els Stormtroopers. O sigui, George Lucas sabia alguna cosa d'història.
Però és que fins i tot, Josep, ara que comentes això, fins i tot el America First és un eslògan nazi de l'Amèrica dels anys 30.
Sí. Sí, totalment. Bé, tornem amb Quanon. Això de que es mengen els nens per treure energia i totes aquestes històries, això no és nou. Això ve dels protocols dels savis de Sió, que és un bulo enorme de principis del 20, del 1902 o 1903, de Rússia, que va portar en els pogroms antijueus de l'imperi rus, que després, als anys 20, Henry Ford va finançar-ne l'impressió i distribució de més de 500.000 còpies als Estats Units, que el 33, en Hitler, quan va pujar els nazis al poder, els nazis van imposar que s'ensenyés això a l'educació primària, com si fos un fet, a pesar que el The Times a Anglaterra, el diari, i el Frankfurter Zeitung a Alemanya ja havien dit públicament, el 21 o el 23, que era un hoax, que això era mentida, i ara veiem com i les mateixes històries que explicaven, si veieu, hi ha contes per nens dels anys 30 d'Alemanya on es veuen els jueus dibuixats amb unes urpes enormes i que es mengen nens i a més, i això s'explicaven als nens.
Al final és utilitzar el Dràcula, però no ho veiem també.
És utilitzar el Dràcula, i si veiem això, s'està repetint exactament els mateixos patrons estan a QAnon, els mateixos noms s'utilitzen en el Partit Republicà.
Amb el tema de la sang dels nens, no oblidem que una de les tècniques, diguéssim, de prolongació de la vida, de la gerontologia, precisament és fer transfusions de gent jove a gent gran, que fins i tot surt a la sèrie Silicon Valley i que, d'alguna manera, els comitès ètics de tot arreu estan dient pareu de fotre això.
Sí, vale? Que no és menjar-se els nens, no menjar-se'ls els ulls i tal, com la gent Kardashian s'ho ve amb els...
però que la utilització de la sang de gent jove per transferir-la a gent gran per mantenir-los amb més energia i més salut, existeix. I també el tràfic d'òrgans també és una cosa que existeix. Ah, o sigui que és a dir, que la realitat es troba amb aquestes llegendes negres.
Les pitjors matances de jueus s'han produït després de l'expansió de l'argument en altres comunitats d'altres religions, específicament la cristiana i la catòlica, que era que els jueus mataven els nens. Aleshores, els pares no podien tolerar allò. Era l'últim, era el primer que defensaràs és la teva pròpia família. I, per tant, si algú de poder et diu que aquell col·lectiu està matant els teus nens, què fas?
Clar. És que este és un tema molt interessant, no? Per cert, a mi més que Dràcula me recorda Nosferatu, no?
Sí,
les rutes llargues i tal, és una miqueta més Nosferatu, crec. Però això és superinteressant, no? Vull dir, és a dir, estem repetint... La història són cicles, evidentment, i cada X se van repetint. És que ara la cosa està en que estem repetint amb exactament els mateixos arguments i amb exactament els mateixos noms. O sigui, com a raça humana som una mica imbècils, no? La pregunta és... De quina manera, o sigui, quines altres, com a societat, persones que potser tenen una mica més de cultura que altres, no ho sé, doncs perquè hem llegit més, perquè sigui, no? De quina manera podem inocular d'alguna forma la vacuna perquè això no torni a passar, o almenys reduir el risc de que passi, perquè el que està clar últimament és que la història és cíclica, i vulguis que no, arribarà un punt en què... O sigui, l'altre dia estava llegint el llibre aquest de The End is Always Near, d'aquell podcaster que fa...
El Dan Carlin, molt bo.
Molt bo, el llibre és excel·lent, és una passada. I clar, ell deia, bueno, esperem que no passi mai, però és inevitable que tornarem a una tercera guerra mundial. No? Vull dir, el problema és com podem
la quarta intentar... La farem amb principals.
A pedrades, no? Això ho deia Einstein, crec, una cosa així. Sí. Vull dir, com podem evitar o com podem... intentar retrasar el màxim possible aquest moment, no? Quina és la vacuna que ens inocula contra el virus de la repetició de la història, i més en aquests termes.
Clar, però torno al que deia abans, fixa't que als anys 30 el país culturalment més avançat, el que havia estat el país més culte d'Europa, és el que després d'una gran crisi, que és el que deia en Marc, no? D'una gran emprenyamenta I de veure que aquells que lideren no donen solucions als problemes de la gent i que s'estan fotent de gana i d'una gran injustícia.
Perquè el Tractat de Versalles és absolutament...
Leoní. Sí, sí, és una passada.
Però Cunyac contra
Alemanya, Alemanya, o sigui, el nazisme va veure després del Tratat de Versalles i de les càrregues que havia de pagar Alemanya i que això feia que la seva societat s'empobrís en caiguda lliure, vale? Això va ser l'abonament perfecte pel ressorgiment del populisme nazi. Vale? Però estem en un món que és molt similar. Jo el que veig és que el boig del Trump, si no li surten els números o no li surt la jugada o no guanya, pot generar un conflicte intern als Estats Units que sigui una ona expansiva cap a molts llocs. I jo no sé, perquè no visc allà, veig, segueixo el 9/11, que és una conta de Twitter. Clar, si només segueixes aquesta conta estàs fotut, perquè tot són coses negatives de totes les ciutats dels Estats Units, però també llegeixo The New York Times. Veig molts indicadors que em fan estar en situació de perill. Vale? Veig un president que és un sociòpata i un psicòpata que pot decidir abans de les eleccions que si no es guanyen ho rebenta tot. I jo no sé si està això tan madur o hi ha gent més cuerda.
De fet, hi ha qui diu que Quanon pot ser el miracle que faci que Trump torni a guanyar les eleccions.
Jo no ho sé, perquè té un... A veure, el problema és que són gent que no els tenen cap problema en, diguéssim, en passar l'acció de forma violenta. Si ens fixem una cosa, quan en l'Alemanya dels anys 30 es convien diverses coses, primer aquest emprenyament, són gent culta, sí, de veritat, però pensem que parteix d'un element cultural que existeix a Europa en el segle XIX, que és la cultura bèl·lica de l'honor. És a dir, aquesta idea de que la professió de soldat i anar por ahí, allò com deien els Celtes Cortos, haz turismo invadiendo un país, doncs dius, escolta, doncs era el normal. El que passava és que des de les guerres napoleòniques pràcticament no s'havien enfrontat entre elles les tropes europees i el que feien és es barallaven contra els suahilis o es barallaven contra els tulus o s'anaven a barallar contra gent de la Índia, contra els bengalís i llavors tenien les de guanyar perquè tenien les armes que els hi proporcionava la revolució industrial. Llavors hi ha un moment determinat, doncs que veuen que poden guanyar calés enfrontant-se entre ells, que és una guerra que serà profitosa, tenen aquesta cultura de l'honor i de la guerra, i et montes una primera guerra mundial que és bàsicament una picadora de carn i una màquina de destruir tota Europa. Però l'exèrcit alemany no se'n dona compte que està perdent la guerra. No perden la batalla. Estan guanyant, 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 i un dia diu, ens hem rendit. Perquè què passa? Perquè no queden armes per enviar al front, però no arriben a perdre les batalles, es rendeixen. Si és com a la Segona Guerra Mundial, arriben fins a Berlín i no es rendeixen fins que en Hitler no s'acaba suïcidant, a la Primera Guerra Mundial hi ha aquesta sensació addicional de traïció. Llavors, clar, el problema és aquest, és quan existeix una cultura aquesta... Llavors, Alemanya no arriba a perdre aquesta cultura de l'honor i l'element bèl·lic fins al final de la Segona Guerra Mundial i se'ls hi ha de treure al final de la Segona Guerra Mundial en un programa d'educació que dura 10 anys i que inclou els judicis de Nuremberg com un element de transformació social i transformació cultural. A Anglaterra tenen tots els anys 30 i tots els anys 20 i tots els anys 30 per agafar i anar traient aquesta cultura de l'honor i aquests elements. Però els alemans no ho tenen i amb la qual el resultat que és? Automàticament la fàcil mobilització i no costa enviar la gent cap a la guerra. I el reclutar, o agafant els nanos més joves, omplir-los el cap d'ocellets, donar-los una camisa negra i enviar-los a les joventuts hitlerianes.
Sí, sí, Marc, però aquest element jo crec que hi és igualment ara. El que passa és
en
lloc de fer-ho amb els soldats, que té tots els veterans emprenyats, tots els veterans de guerra, que estan dient, nois, que nosaltres hem vist que és una guerra de veritat i això no pot tornar, en lloc d'això són, amb perdó, però són els rednecs, votants de Trump,
I no són blancs, són roses.
I exemple perfecte és la conferència republicana de Texas al juliol, no? O aquesta que hi va haver fa 4 dies saltant-se qualsevol mesura de seguretat. Doncs tota aquesta colla de rednecs són els que es creuen els nous soldats que han de defensar l'honor del país, que han de defensar la pàtria i de America First, del Make America Great Again i de We Are the Storm, o com deia el Guàrdia Civil l'octubre del 17, som els de la tormenta, no?
Exacte. Fixa-t'hi que aquí a Espanya tenim en la cultura orbitana Vox, que torna a haver-hi aquesta retòrica parcial.
Clar, però aquesta
aquesta retòrica comercial i
xulesca. No, no, aneu molt lluny. Aquesta cap de setmana es deia algú, encara deia algú que tenia que dar la sangre per Espanya, que ja estaven allà en manifestació.
Aquest canvi cultural és el perillós perquè és el que és el que permet que hi hagi un gamarús que foti coses com anar-se'n amb una arma amb una manifestació, enfrontar-se a la manifestació oposada.
Sí, el problema és que un tio sol amb una arma, amb una manifestació, és un tio sol amb una arma. El problema és que quan són... són 10.000, tens un inici de revolta.
Això va en la línia del que deies tu, Marc, abans. Això és el sentiment de tornar a la tribu, no? O tu, Marc, quan deies, és que aquí no protegeix els seus nens, la seva família. Bueno, és el mateix sentiment. És el sentiment de tornar a la tribu, allò que conec, que més proper, i que vull defensar. I què necessites per activar aquest sentiment? Doncs buscar una explicació simplista als problemes complexos del món, que és molt complex, buscar el problema simplista i buscar l'enemic fàcil que tinguis de cap de turc, que és el que en Trump sap fer molt bé, tocar el baix ventre amb aquest enemic fàcil. I ja està.
I molt de compte, perquè la gent jove és especialment vulnerable. Un exemple d'això és aquesta sèrie de la que parlàvem l'altre dia, la continuació de Karate Kid, Cobra Kai. Els problemes que apareixen a la segona temporada de Cobra Kai són precisament que els nanos acaben, els nanos que són els que tenen els losers, els que tenen problemes a l'institut i tot aquest tipus de coses, agafen la identitat com el del Cobra Kai, el gimnàs, nosaltres som aquesta tropa i és la nostra identitat i ens donarem de pinyos amb qui faci falta per
és,
això.
És la tribu, és el que passa amb les tribus urbanes, és el que està passant amb els renecs dels Estats Units, és el que passa amb molt nacionalisme a Espanya, a Catalunya, que també en tenim
d'acord, però aquests elements de aquests elements de transformació social i de transformació cultural els estan movent amunt i avall amb uns algoritmes i no sabem qui ho està fotent.
Sí,
i aquest és el perill greu. I això està afectant sobretot a la gent més jove, els nostres
nens.
Hem de
tancar aquesta part. Portem una hora de programa amb aquest tema perquè veieu que, oients, que ens preocupa. Vale?
No hem parlat d'Apple, tio. No hem parlat
encara no, ho farem de seguida. I hi ha un tema que he introduït en Ganyet, però no, jo crec que hauríem de... És un tema tan important que el podríem deixar per un capítol sencer d'un altre programa, que és The Social Dilemma, aquest reportatge de Netflix, documental, que potser valdria la pena que els mosseguis el veiessin i en parléssim més endavant. Vale? I així ens donem a tots temps per mirar-ho. Anem a tancar. I anem a convidar en Ramon.
Deixa'm fer un últim apunt, Tomàs. Perdona, un últim apunt. L'altre dia vaig molt endarrerit, però vaig escoltar un capítol del Cavalc al Cometa que va ser amb el Genís Roca. I... Sí, jo és que vaig molt...
És magnífic, és boníssim aquell.
Sí, és boníssim. És que, de fet, el vull tornar a escoltar un altre cop. Però va fer una quota que em va agradar molt, no? que és Estats Units amb Trump ha perdut el lideratge del món occidental.
Totalment.
I jo crec que...
Moralment segur.
Moralment segur. I aleshores, al respecte del que comentaves abans, Tomàs, si Trump torna a guanyar pel motiu que sigui... Crec que això ja serà de forma inevitable. Crec que amb Biden, tot i potser no ser la millor opció a Trump o la millor opció demòcrata...
És la menys dolenta.
Exacte. És la millor dintre de les pitjors, no ho sé. Però hi ha una possibilitat de que els Estats Units torni a exercir aquest rol d'alguna forma, lideratge del món occidental. Però amb Trump, des de logo, si torna a regnar 4 anys més... Hòstia, la cosa serà molt complicada. Ja estarà l'última punt que volia fer.
Però serà complicada per tot el món. És que aquestes eleccions són molt importants per tot
no
el món.
No només per als Estats Units, és per a
ni
tot,
menys.
Per a tot el món.
I al final hi ha la pregunta aquesta de dir, davant de tots aquests problemes que té el món occidental, potser ens val més el model xinès on ens diguin a tothom el que hem de pensar.
Home, si fossis iogurt no crec que diguessis
exacte,
això.
Exacte, aquest és el problema, però si tu no ets dissident, escolta, aquesta és la línia, això és el que has de fer.
Com en Franco, no te metes en política... Ara, com en Franco, no te metes en política.
O ara que Venus ha trobat vida, marxar cap a Venus.
Jo em nego, jo em nego amb la meva edat, que ja vaig... Sí, hi ha gent que està pujant i hi ha gent que va ja camí del forat. Jo a la meva edat, si haig d'agafar un mosquet per defensar que no vinguin les hordes d'orcos neonazis, home, doncs ja m'hi poso jo perquè, total, em queda poc marge. M'agradaria disfrutar una mica de la meva jubilació quan m'arribi, però
jo tinc
per pinyar
el GPS posat,
Bueno, nois, hem de deixar-ho aquí. Portem ja una hora. Us agraeixo molt a tots. Sé que és un tema molt ampli, molt llarg. Per cert, vam contactar amb en Sinner, que no m'ha respost. Jo penso que en Sinner, coneixent-lo, ha dit però aquest tio se li ha anat la olla. M'està dient que em connecti a les 5 de la matinada. Ja ni el respon.
Per en Ciner no és tan d'hora. En Ciner ara mateix acaba d'enviar el missatge al Telegram, dient que s'estava escoltant el meu cavalga el cometa sobre el bullshit work.
No m'ha respost. Igual no li va arribar el missatge. En tot cas,
Ramon. Ha contestat ara, eh?
Moltes gràcies per haver-te quedat i haver fet aquest programa. Era important tenir també la visió no només documentada, sinó viscuda, vale? Que és la teva, la de lloc. I res, Josep, també merci, perquè vas ser tu una mica l'introductor de la llavor del programa d'avui, perquè és un tema que ja ens preocupava a tots i l'havíem de materialitzar. I QAnon ens permet estirar d'un fil d'una realitat que és complexa que pot tenir desenvolupadors molt aviat. Les eleccions als Estats Units són ara al novembre, a primers. Tomàs, per tant, queden molt pocs dies.
Tomàs, a quina temporada estem?
14.
Tu te'n recordes que els primers episodis de Mossega la Poma parlàvem de com configurar el diccionari en català del Mac sí. I de si vindria un iPhone o no?
Sí, sí. Pues ara imagina't, ara esperava les eleccions i venien els nazis, no?
Vale. Com ha canviat esta pel·lícula, tio?
Tenim, no, i avui, de fet, perquè si el Josep Ruano no hagués canviat una mica la tendència del programa, jo secretament volia parlar-te de la anti-fràgil. Perquè sí, va ser una cosa que vas dir, després ho comentarem.
Podríem fer tu i jo un cavalga al cometa, tu i jo.
És que l'antifràgil és un tema que em preocupa, perquè la nostra societat, per definició, el món
és fràgil.
És fràgil. O sigui, si et cau un petardo de dalt cada no sé quan i extingeix el 90% de les espècies del planeta, som fràgils per definició, la Terra, el món. I en canvi estem totalment configurats per pensar que som immutables i no fràgils. No? I aquesta dicotomia és un tema superinteressant des del punt de vista filosòfic de parlar. Serà un tema més endavant. Ja no es mossega la poma, això ja és una altra història.
Però també des del punt de vista pràctic.
Sí, sí, sí.
Així des del punt de vista pràctic, aquesta és la part important.
Què fem a la vida per no... Bueno, per assumir la part fràgil que som i no donar-nos de cops a cap. Exacte. Tanquem aquí. Gràcies a tots. No sé si algú es pot quedar, qui es vulgui quedar, que es quedi, perquè ara ja anem a la part, diguéssim, més estàndard del programa.
Anem a parlar d'Apple, tio. Anem a parlar d'Apple, que aquí... Anem
abans abans aquí. Has de donar les gràcies a alguna persona de la comunitat Mossegui.
Coneix-te a la nostra comunitat a Telegram, segueix-nos a Twitter o escriu-nos a podcast@mossegalapoma.cat.
Vale, doncs estem a l'espai de donar veu a la comunitat. La comunitat, la millor manera que té per expressar-se és el nostre canal de Telegram, perquè a Twitter no us fem ni puto cas. Vale? Per tant, entreu a Telegram/mossegalapoma, passeu el filtre anti-bots i entrareu a la comunitat, que som gairebé 500 persones, que parlem amb educació. Jo crec que tenim 10 punts més d'educació que Twitter, que és molt bé. El que anava... Moltes gràcies, Joan Serola, que és una persona que coneixem, alguns que estem aquí en aquest programa, perquè s'ha fet mecenes de Mossega la Poma a l'aixeta, ¿vale? I té molt valor. I doncs, des d'aquí li donem una abraçada, li agraïm i li desitgem molta sort en els canvis professionals que està fent. I res, que seguiu a l'exemple de l'Ernest Fors, que és el nostre mecenes principal d'afiliats de Mossega la Poma. Perquè no hi ha res de l'empresa, ni un cargol, ni un re que no compri a través d'afiliats. O sigui que, ole, tu, hasta plantes. Moltes gràcies, Ernest, perquè ets un...
Nosaltres... Plantes per Amazon, també.
Sí, sí, jo he comprat campanules, 6, que vull canviar tota la part de la terrassa. Per tant, tot es pot comprar per Amazon si tapeu una mica els ulls i el nas. Anem a les notícies, vinga. A veure, Magma, tira tu, que has parlat poc a la primera part i aquí és tot xitxa teva, això.
A veure, avui tenim un event important però...
Esdeveniment, event és una paraula...
Esdeveniment. Tenim un equip nou per les 7, em sembla que era, que diuen que durarà 2 hores. Llavors jo em pregunto...
Dues hores?
2 hores per un Apple Watch i un iPad Air, que són una continuació estàndard. Alguna cosa ens estem perdent. Diuen que no veurem iPhones.
Igual els Amazings els fan més llargs. Amazing.
Possiblement. Es diu doncs, que hi haurà una altra presentació a l'octubre, per tant, d'iPhones no veurem res. Llavors jo em pregunto què collons diran en aquestes 2 hores. Hi ha molts possibles productes, com un que t'agrada de Toludo quan algun cop has parlat de l'Apple Watch per nens, i és que hi ha alguns rumors doncs, que diuen que hi haurà un Apple Watch SE. És Apple curiós Watch que no... SE. Sí, és un Apple Watch barat, podríem dir. Ja veurem a veure... De fet, hi ha diversos rumors amb aquest tema de fer productes una mica més assequibles. Com
jo crec que ja... Jo diria ja, més en comptes de donar-los el nens un Apple Watch, és un xip intracutani que els pugui detectar per GPS i a ser possible que els hi pugui fotre electroxocs de tant en tant.
I que vagi per 5G.
Sí,
que vagi si no porten gent. Mascareta. Si els nens no porten mascareta, pobres. És inhumà.
I després de l'electroxoc te'l menges, no? I et veus la sang.
Ara, exacte. Et faig una transfusió. Li poso la seva sang a mi i la meva amb ell.
Un dels productes que és molt possible que veiem avui, que a mi em fa molta il·lusió conèixer-les, són els Apple Tags, que fa tant temps que...
AirTags.
Ai, això, els AirTags, perdona.
Estàs amb els AirTags aquests, tu.
Més que res, a veure què es pot fer amb els AirTags.
Sí, per cert, un parèntesi
que algú va dir a Twitter. Sí, és cert, hi ha un producte que són les mascaretes d'Apple, ¿vale? I sí, tenen el típic packaging, la típica d'això, però... No, estan superben fetes, eh? I superben explicades. Però no es venen. Només són pels empleats.
Només són per empleats.
Però jo crec que...
Algun dia hi siguin a eBay d'aquí poc, eh?
Deixa'm-ho mirar a veure si a eBay hi són, perquè jo estic convençut.
Igual que venen iPhones amb el Fortnite instal·lat a eBay, que es veu que han pujat una barbaritat, és possible que algun dia trobem mascaretes també a eBay.
Vale, un altre parèntesi. M'han demanat assistir d'oients a la gravació del programa per Skype. Ahí lo dejo. I no una ni dos, sinó diverses persones. O sigui que això per si passa algun dia. Bueno, seguim. Que a més, els AirPods Studios...
Un dels altres rumors que jo, clar, he tingut que recollir tota la sèrie de productes possibles, perquè dic que en 2 hores no pot ser que presentin tan poques coses, no?
Has d'omplir 2 hores, clar.
Exacte. Però si tenen que fotre un infomercial de 20 minuts de com extrudeixen l'alumini per fer no sé què, necessiten el temps.
Sí. Una altra cosa que és
aquesta pornografia de fabricació que cada vegada ens mola,
Hi ha coses que no sonen gaire. Què és això de l'Apple One i l'Apple Fitness?
Sí, bueno, abans d'això, és molt possible doncs, que hi hagi com uns nous AirPods Studio, que és...
A partir de 500 pavos o què?
Bueno, jo diria entre 350 i 400. És possible que sigui com els Beats Studio, seria una... De fet, és una iteració lògica, em sembla. Fer uns AirPods de diadema. Això és una de les coses que podríem veure. Una cosa que és molt segur que veiem és un nou servei de subscripció que es diu Apple One, que el que doncs, englobaria també és una possible iteració lògica. De fet, ara que molt se'ns acaba la subscripció aquesta gratuïta d'Apple Plus, és possible doncs, que per reenganxar tots aquests usuaris hi hagi una mena de
parcellet. Saps què faria si fos Apple?
Una
enganxaria Apple Music, Apple
TV i l'iCloud.
Apple TV i la part aquesta de jocs, a mi no m'interessa, però sí. Entenc que el pack podria tenir sentit. Ja... I 20 gigas de...
I l'iCloud. Seria bé. Sí. El tema aquest de l'Apple One també seria com una espècie de boost, d'impulsor de l'Apple Arcade, que ha sigut una mica fracàs, podríem dir, perquè no són ni gaire bé.
Els jocs són bastant dolents.
Sí. Tot i que ara que, per cert, Apple ha fet un canvi a l'App Store perquè Google Stadia, el servei aquest de Microsoft també, xCloud, em sembla que es deia, han fet un canvi doncs, perquè aquests nous actors amb el joc aquest, el Núvol... Doncs,
a l'streaming de jocs.
Sí, a l'streaming de jocs. és possible que li faci un impuls a tot.
Jo tinc dues preguntes per en Josep. A veure, una cosa, a tu et posa cachondo com a mi quan les veus aquestes imatges
vale,
de broques
prou,
de control
prou, pregunta,
numèric?
Perquè el que li posi cachondo al Josep és cosa seva.
No, jo li pregunto, dic, aquestes broques de control numèric esculpint alumini a càmera lenta et posen cachondo?
A veure,
ei, lubricades.
A mi, jo quan veig aquestes broques a càmera lenta i veus com l'alumini va sortint aquí com si rellessis pastanaga, dius, oh!
Mira, mira, Marc, a mi em posen cachondo altres coses, però t'he de dir que ara estic engegant un projecte que té a veure amb fresadores de control numèric i són una passada.
A mi això m'agraeix.
No li diguis això.
Això m'ho has d'explicar. Això m'ho has d'explicar un dia.
En privat.
L'altra pregunta és, us n'heu donat compte que Nvidia ha comprat AR?
Això està a la segona part, Marc.
Està a la segona part.
Sí, un moment. Ve amb dos...
Tomàs, en defensa d'en Marc, de que no llegeixo el guió, he de dir que jo et vaig demanar el guió fa dos dies i l'he tingut just 3 minuts abans de començar un missatge d'entra aquí.
Josep, tu no entres... O sigui, el guió està compartit des de fa molts dies. Un moment. El guió està compartit des de fa molts dies amb una solució que tu no tens, que és el... Bueno, a part de que ara no va perquè és un tema de Big Sur. Està en notes d'Apple, ¿vale? El Marc...
Perdona, pots tornar a repetir això? Que no va per temes de què? No ho entres molt.
Estic amb una beta de Big Sur.
I com tota la gent que té betes es queixa de que no funciona bé.
No em queixo. Llavors... Ja assumeixo que no funciona. Però en tot cas, el guió està i està funcionant des de fa diversos dies. Però jo entenc que tu, que vens a mossegar la poma d'una manera més ocasional, no estiguis a la roda. I és veritat, t'hagués pogut compartir abans. Però Marc està a la roda des del minut 1. ¿Vale? I no s'ha mirat un puto guió en la seva vida. What happened? Què més dona? Saps?
Jo crec que ell l'aplicació de notes no la té instal·lada.
Esperes que ho faci ara.
Normalment, moltes vegades, en Tomàs em truca i dius, què fiquem al programa? I llavors jo li dic que ell ho fica al guió, amb el qual dic, ja està. Però en aquest cas, jo més que res, com a criteri editorial, escolta, parlar dels rumors, de les coses que poden passar, d'una cosa que quan el programa surti ja haurà sortit,
raó,
és absurd.
Però deixa que acabi la llista.
Sortirà en un minut aquest programa avui.
Un moment, ja haurà sortit, sí. Però acaba la llista ràpida, que anem a aquests dos temes.
I res, doncs l'altra cosa que segurament veurem és la Golden Master de iOS 14, que tothom diu que va bastant bé. I com un one more thing, cosa que no crec, però podria ser doncs, que viguem un MacBook Pro o un... No, més aviat el MacBook aquest de 12 que el rescatin i sigui el primer Mac amb Apple Silicon, tot i que van dir que seria...
Suposo que algun arribarà.
Però jo crec que seria per finals d'any. A mi m'estranyaria que avui es valgués alguna cosa, però podria ser.
Vale, obro micros, Ramon i Josep, també participeu en aquesta. Sobretot tu, Ramon, tu estàs a DocuSign, estàs allà on es remenen les cireres de Silicon Valley. També pots dir les coses, eh? Dues notícies. Oracle es queda amb TikTok i Nvidia compra ARM per 40.000 milions de dòlars.
En cas de que Oracle es quedi amb TikTok, ja van dir que l'algoritme se l'hauran de tornar a escriure ells.
Sí. Oracle amb TikTok és fantàstic. Jo haig un tuit al respecte, perquè això obre la porta a que Oracle faci el que millor sap fer, que és demandar algú altre per infringir no sé quina merda patent que s'han tret de la màniga. Aleshores, Oracle podria demandar a Facebook per infringir alguna patent de l'algoritme de TikTok. I que
el número
a Facebook, Oracle i TikTok tot junt, i tots hi guanyem.
Les línies de negoci d'Oracle, quina és la que està donant ara per ara el revenue més gran? Les
extorsió.
Sí, les demandes de propietat. No, però bàsicament el que farà Oracle és que ara per el TikTok vagi més lent, que tinguis que estar certificat per poder agafar i poder ficar continguts, que tinguis que pagar per poder veure els continguts i bàsicament doncs, que
vagi... El cartellet que 100 milions d'usuaris fan servir TikTok.
Sí. No, i a més... Que llavors els usuaris de TikTok es dediquin a dir en els que no són usuaris de TikTok que les altres xarxes socials són una merda i no serveixen per res.
El lloro perquè possiblement hi hagi diferents TikToks. A la Xina hi haurà un, a Europa possiblement un altre, als Estats Units ja veurem.
No cal que n'hi hagi a Europa, no cal.
Bueno. No el necessitem.
Que sapigueu que l'acord no està acabat de definir finalment. Està una mica pendent.
Jo sabeu què crec que el que passarà aquí? Que Instagram incorporarà una funcionalitat TikTok-like com van fotre amb les stories de Snapchat i s'acabarà l'arròs.
No, i sí. Oracle els demandarà per infracció de patent.
I serà fantàstic. Aquí i fotran una pasta que t'hi cagues, que és el que fot a la Real i són aquest. És que és...
Ha de pagar el barco, tio.
Bueno, el propietari d'Oracle, Larry Ellison, era el que els fills de l'Steve Jobs deien el teu amic milionari.
A veure...
els fills dels Jobs li deien aquell és el milionari. Saps?
A veure, Ramon, que té el teu pare, moment, que un moment. Collo? Ramon, tu què sopes amb aquesta gent cada nit? Què?
Bueno.
Què passa, tio? Què passa?
L'LSD és molt dolent, no?
La veritat és que estic bastant desconnectat d'això. Vull dir, tinc molts problemes en el meu dia a dia que he de lidiar i no estic gaire enterat. Jo que l'últim que sé és que TikTok... Bueno, que Trump no volia que TikTok vingués cap als Estats Units i que TikTok estava entre Microsoft i Oracle, si no recordo. Sembla ser que darrerament s'ha decidit per Oracle, però sincerament no sé quina repercussió pot tindre això.
Si no, però no pateix, estava fent una mica de conya. Jo, de totes maneres, per mi, la que sí que té més transcendència és la segona notícia que us he esmentat, que és la compra d'ARM per part d'NVIDIA. Vale? NVIDIA és un player a nivell de xipera, de fabricador de xips, que ja tenia rols molt rellevants i començava a diversificar-se.
Perdona, Tomàs, no. ARM no ha fabricat mai cap xip. ARM no fabrica xips. Això veu fantàstic del seu model.
Es dissenya.
Llicencia dissenys.
Sí, dissenya
i llicencia això.
Però dic que NVIDIA s'havia diversificat en aquests últims anys, els que anàvem a l'estand d'NVIDIA en el mobile ho vèiem, que estava també en temes de conducció autònoma, amb mil coses. Amb molts temes també d'IoT i amb altres històries.
De fet, el Nvidia.
Sí, correcte. Per tant, que Nvidia compri ARM, que és exacte, no és el principal fabricant, sinó el principal dissenyador, ho dic millor, jo crec que
reordena... Sobretot el que porta Apple amb Nvidia.
Reordena i fa un canvi molt important en el món dels xips que tots utilitzem en computació. No sé com ho veieu, però per mi és un moviment interessant.
Jo crec que aquí les males notícies són per Intel. No sé com ho veu en Josep.
Sí, també per Intel, però no només. Per mi hi ha dues lectures. Una des del punt de vista més tècnic, d'empreses, com tu dius, relacionades amb els microprocessadors, que Intel és gran perjudicada, ja venia d'un parell de bufetades amb problemes de seguretat en disseny, unes van poder parxejar, altres no es podia parxejar. O sigui, ja venen de bar, a més, sembla que la primera que va sortir, si recordeu, Intel ja ho sabia, no ho havia fet públic, el CEO es va vendre accions just abans que es fes públic. Vull dir...
Molt maco.
Sí. Va vendre uns quants milions cejos i prou. Però... Bé, que Intel ja venia tocada i per Intel és dolent. Com deia en Magma, hi ha un impacte aquí amb relació a Apple Nvidia que serà interessant, però no només. Amazon Web Services, que està segur entre els 4 o 5 primers consumidors de processadors del món i de fabricants de servidors també, havia començat a fabricar els seus propis processadors, especialment pel que fa a allò que consumeixen més, que és processat de models d'aprenentatge automàtic, de machine learning. Aleshores, feien servir NVIDIA en moltes de les seves instàncies de computació per intel·ligència artificial i havien començat a fer el que en deien els xips Inferentia per models d'inferència i alguns altres que eren xips propis d'Amazon, també per temes de computació, ja no només de càlcul intensiu.
Perdona, aquests que treballen amb lògica de primer ordre?
Fan els seus propis xips, sí, i basats en dissenys d'ARM per consumir menys, que serà interessant i insisteixo, havien començat a sortir d'NVIDIA en algunes de les instàncies per anar a posicionar, o sigui, no havien abandonat, Amazon no acostuma a precar res, però havien posicionat les instàncies amb els seus propis xips d'inferència basats en part en dissenys d'ARM. Veurem què passa si NVIDIA compra ARM. Aquesta és la primera lectura,
creus, Josep,
i el succeeix important.
Tu creus, Josep, que sent Amazon Web Services, Amazon, un dels principals clients d'NVIDIA, No creus que aquesta decisió de compra pot estar comentada, parlada?
Això no ho sé, però que de sobte els hi desapareix un competidor en la seva cadena de subministrament, o sigui, de tenir-ne dos a tenir-ne un, és evident, i això
sí.
Té impacte. L'altra qüestió és que ARM, l'altra qüestió per mi és més geopolítica, ARM era un fabricant de dissenys de xips, i això és bestial, perquè un fabricant de xips li costa molt viatjar, és a dir, muntar una línia de fabricació de processadors no és tonteria, no? I moure-la tampoc. Però fabricant dissenys és extremadament net, mous només, o sigui, llicencies know-how, llicencies coneixement, no? I per tant, això és una cosa molt, molt neta i que escala molt bé, en la qual, seguint una empresa europea, doncs Europa hi teníem algú a dir. I ara passa a ser una empresa americana. Per tant, un jugador que era important, que començava a ser important en processadors per temes de mobilitat, vehicles autònoms, per temes de càlcul numèric intensiu, etc., i molt important en cloud, i que era europeu, ens desapareix. I això, doncs, jo crec que també...
Té impacte, sí.
Té un impacte important, sí.
D'aquí, Ramon, tu pots afegir alguna cosa?
No, la veritat és que...
Estàs allunyat de tant hardware. Vale, nois, pues, tanquem aquí el tema de notícies. Avui que anem una mica llargs, vale?
Perdona, jo l'única cosa que dic és que Intel rep i està rebent, però jo crec que s'ho van buscar. Jo recordo quan ara fa 12 anys en l'edifici verd, en l'edifici Nexus 2 del campus nord de l'UPC, hi havia dues plantes dedicades on hi havien treballant més de 40 doctors en arquitectura de computadors ajudant amb el disseny de processadors per Intel, i un dia va entrar algun d'aquests directius que va dir "no els necessitem" i els van fotre tots fora. I sé que van anar tancant també altres centres d'I+D, van començar a subcontractar cert tipus de coses i es van trobar després amb els problemes de disseny i els problemes de seguretat que han tingut. Tu tens investigadors, tu estàs fotent feina, tu tens gent bona pencant que estava pencant bé, els han fotut fora, ara llepa.
Els que es van adormir en el bé que els hi anava.
I a més a més, la gent que hi havia en el Nexus 2 estaven treballant en temes de processadors de baix consum per competir amb ARM i els van aturar.
Doncs mira.
Els van aturar. I gent potentíssima. Estan tots els BCC estan.
Ok, tanquem segona part i avui no hi haurà truquis, anem directament al que tanca Mossega la Poma, aquest episodi especial, amb propostes, que tenim algunes que ens heu fet arribar via Telegram.
Les propostes Mosseguis són objectes, gadgets, idees, esdeveniments tecnològics, científics o culturals, aplicacions, llibres, sèries de televisió, pel·lícules, tot allò que vulguis compartir. Envia-les a propostes@mossegalapoma.cat.
Vale, Antoni Jimeno, que ha descobert la sopa d'all, ens parla de que fem servir l'aplicació de Telegram per desktop. Recordeu que el Toni Jimeno és el nostre sí, pilot de capçalera.
Atenció.
Que per cert,
The Garlic Soup.
Tu tens orgasmes amb això de passar-li la fresadora i que surtin els no sé què per allà, eh?
Poc a poc, ja surten allà aquells cargolets de gomini extrusionat.
Jo l'orgasme el tinc quan el Toni agafa la càmera del mòbil i es passeja i pels simuladors de veritat de les proves de pilot de Boeing, vale? O sigui, és brutal, tio.
La pregunta
és una passada.
És brutal.
D'aquest que s'infla,
Ho dic per tots els oients perquè no sé si tothom estava al cas, però ell va passar, sabeu que els pilots tenen que examinar-se de simulador com a mínim dos cops l'any, vale? I els posen en situacions on estan compromeses, els apaguen un motor, els apaguen un motor al mig d'una turbulència, els apaguen un motor al mig de la turbulència i el Marc cridant des de l'altra punta de l'avió. Són coses bastant caòtiques, saps?
Jo he construït un simulador d'aquests.
És que és molt, molt on. A
la universitat, a la Universitat de León tenen un simulador igual que el que ens va ensenyar en Toni, i jo el vaig conduir i els molt cabrons em van apagar el motor.
Bueno, doncs, ho dic com a anècdota, que sapigueu que ell va enregistrar el seu últim examen de simulador, ¿vale? Perquè ja es jubila i, per tant, era el seu últim examen. Era, va ser emocionant, no sé, jo em vaig emocionar com si estigués veient una...
A veure, moment llagrimeta i tot, no?
Sí, moment llagrimeta.
Jo el que vull és el simulador d'X-Wing, tio.
Ja, ja, sí, jo també.
Vull un X-Wing, però full tot gros al garatge de casa. Això és el que necessito jo.
Vaig a llegir ràpid les preguntes
que hi ha. Si Josep pot comptar una empresa que fabriqui simuladors d'X-Wing.
anem tots. Doncs, no. Home, necessitarem la fresadora, una cosa. En tot cas, vaig ràpid amb les propostes i deixo un moment obert. És que haig de... No, és de marxar. Vaig a llegir les que tinc i us deixo oberts perquè afegiu vosaltres i clueu al programa, que tinc una reunió de feina. En Rafael Jesús, podcast. Ens remet al darrer episodi del podcast d'en Benjamí, que és el que va treure de l'enregistrament, no l'últim, el penúltim, on va registrar a IB Ràdio i on està en Ganyet i en Ludo participant. És on tu vas, on jo vaig aprendre de tu, Marc, el concepte de antifragilitat. No?
Has de llegir el llibre, Tomàs.
Sí, el tinc, però saps el que passa? Que tinc molta feina i no trobo mai el moment, però el tinc en el
tu. Aquest llibre s'ha de llegir, després s'ha de tornar a llegir i s'ha de llegir una altra vegada.
Estic d'acord. En Rafael Jesús, també, si sou de Gmail i voleu tenir una app similar a Mail, aquí teniu Mimestream. Està en versió beta, però no funciona gens malament. Ens ho recomana en Rafael Jesús, que té recomanacions que són bones d'escoltar. En Benjamí Villoslada ens recomana un micro que l'he estat mirant, em sembla interessant, es diu Tula Mic, el Tula, el micròfon Tula, és d'un senyor que es diu Arthur Brown, David Arthur Brown, però viu a Barcelona i l'ha dissenyat aquí. I té bona pinta, perquè és un micròfon que que funciona de manera autònoma i que grava, és a dir, que tu el mateix micròfon serveix perquè te l'enduguis per ahí i facis un podcast in itinere, a part que pot anar connectat per USB i controlat pel teu... No sé el preu, el disseny és molt, molt de cantant dels anys 40, ¿vale? M'encanta, tio, és que és superguapo.
Aquells metàl·lics, encara tipus C3PO. Sí, no, com si li cantessis en el cap del C3PO.
Però és més quadradet. És com em recorda a les d'això de ràdio o a les cantants de Copacabana, a l'Havana. No? Interessant. Vale, i acabem amb l'Andreu Guinart, que deduït de les converses que vàrem tenir recomanant West Wing i altres coses, i Designated Survivor, que em sembla que vas ser tu, d'acord? Vale? Sí. Exacte, mira, ens ha posat aquí el Marc un perquè veieu la imatge, que és superxula. Doncs ell ens diu, i té raó, en Andreu Guinart, és una sèrie que a més he vist, que es diu Borgen, és una sèrie nòrdica, on la seva presidenta va a treballar en bici, en bicicleta, com ha de ser, i diu que és una opció més actual i més real de West Wing, i té tota la raó. I també té intriga política i decisions complicades que han de prendre segons com els polítics.
Doncs escolta, doncs vinga, doncs fins la setmana que ve, que continuarem fotent el destraler i sabrem totes les coses que hauríem d'haver sapigut d'aquí 3 hores quan surti el keynote d'Apple i sapiguem aquestes coses, que ens gastarem els calerons o no. Tot i que aquest Tula Microsoft té una pinta...
Esperem que els Apple Tags aquests siguin barats.
Els Apple Tags. Vinga, Ramon, Josep, moltíssimes gràcies.
Moltes gràcies.
Miquel Àngel, Magma, fins la setmana que ve i fins la setmana que ve a tothom.
Adéu.